Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Els Oficis del Llibre, ja som aquí de nou. Aquesta setmana tenim de convidada la Montserrat Torra Puig de Llívol, filòloga i també escriptora. Per què no dir-ho? Més tard, quan hàgim parlat amb ella, us farem les recomanacions de llibres que us fem cada setmana, tot allò que la biblioteca ens ha dit que valia la pena de llegir, que acabava d'arribar, que era novetat o no, que formava part del fons, i farem la lectura triada dels llibres que heu d'anar buscant als baguls de cada casa. Comencem. Bon dia, Montserrat. Com estem?
Molt bé.
Molt bé.
Gràcies, sí.
M'han dit que ets filòloga, però que havies estat molts anys professora de català a algun institut.
Sí.
I de fa uns quants anys, amb això de poder-se haver jubilat de la feina diària, els llibres t'han atrapat.
Sí.
O tu has atrapat els llibres, com va això?
Els llibres m'han atrapat, sí, perquè m'hi he trobat sense plantejar-m'ho. Sí que havia estat professora tota la vida, des que vaig sortir de la facultat fins que em vaig poder jubilar, a Institut de Sant Feliu i de Sant Joan d'Espí, passant un any per un institut de Cardedeu, i no només professora de català, sinó també professora de castellà.
El tema de les llengües, eh?
Exacte.
Els filòlegs ja teniu això.
Pròpiament vaig fer les oposicions per literatura castellana, que era la llicenciatura que havia fet primer. Després vaig fer la llicenciatura de català, però la plaça a l'institut ja la tenia de castellà. I aleshores vaig anar alternant moltes vegades classes de català i classes de castellà.
I aquesta dèria per la llengua d'on et ve?
La dèria per la llengua ve de casa.
Hi ha tradició.
La dèria per la llengua,
perquè alguna cosa hem llegit.
Jo crec que sí, perquè a casa meva el meu avi havia comprat una impremta i una llibreria, i per tant jo de petita sempre, bueno, i tots els meus germans tota la vida havíem tingut relació amb una llibreria i una impremta. Pel que fa a la llibreria, teníem accés a molts llibres de tota mena i a casa sempre hi havia llibres. I pel que fa a la impremta, el meu pare sempre corregia proves, i aquesta dèria de la correcció i de la llengua ben escrita o tant com es pot, doncs se la devia heredar jo més que d'altres germans, però sí, que reconec que em ve de casa totes dues coses.
Home, la dèria de la llengua, de l'escriure bé, del parlar bé el català, tu formes part d'una generació de mestres, de professors, just una mica abans de que morís Franco i just després de la mort de Franco, amb l'eclosió i per fi el reconeixement del català de nou posat a les aules. Quin paper penses que veu jugar aquella colla de professors de català en aquell moment donat, amb un seguit de gent que vam passar per aquelles aules en aquells moments?
És que no eren professors de català. O sigui,
explica-ho, que hi ha molta canalla que no ho sap, això.
Jo crec que vam jugar un paper important, realment. Em sembla que va ser el 78 que va sortir el decret que feia obligatori el català a tots els cursos excepte COU, perquè COU es veu que no calia. Em sembla que va ser el 78, doncs el 77, a l'institut on estàvem nosaltres, que era l'Institut de Sant Feliu de Llobregat, Doncs, bueno, es va escaure. Aquella època hi havia molta gent amb els mateixos interessos, molta gent jove que havíem entrat en aquell moment i que era el moment del canvi i era una situació molt interessant, molt vital i això. Aleshores, vam trobar que ja era hora de poder posar el català a les aules i ens vam tirar a la piscina, vam convèncer el director que hi havia en aquell moment, el director, no, el director, i vam dir, no, fem obligatori el català, que ara no sabíem que l'any següent ja ho fora.
Ja ho seria.
Fem obligatori el català. No cal que ho sàpiguen els alumnes que no ho és d'obligatori. Vam decidir que no suspendríem a ningú i, per tant, no podríem tenir cap protesta, però que seria una assignatura obligatòria, una més del currículum, i la vam instaurar a tots els cursos COU inclòs. I va anar fantàstic. I, clar, no hi havia professors de català, encara no s'havien ni fet oposicions, ni convocat... I
materials tampoc.
El director, no, i el director va dir, bueno, i qui les podria fer aquestes classes? I vam sortir, home, doncs jo sí, jo també en sé, jo he fet cursets, i vam sortir 5 o 6 persones que vam dir que sí. I vam estar tot un curs fent únicament i exclusivament classes de català. Ens vam repartir tots els cursos, aquests quants professors, i ens vam fer els materials, com és lògic, perquè no hi havia res, ens vam anar inventant sobre la marxa, no només materials, sinó currículum, per on havíem de començar, què havíem... Bueno, i així es va anar. L'any següent es va posar obligatori, sense ACOU.
Estem parlant de l'any 78, 1978.
Sí, 1978.
O sigui, no estem parlant de la prehistòria, no. Senyors i senyores, eh? Estem parlant de fa molt poquet. I aneu prenent nota,
doncs,
perquè
no
els temes
posar,
resistents...
Doncs a COU no ho vam posar obligatori encara i nosaltres vam dir no podem anar enrere. L'any passat a COU n'hi havia, aquest any també n'hi ha d'haver. I vam lluitar i vam aconseguir que també es posés a COU i des d'aleshores hi ha hagut classes de català als instituts.
I com ho veus, l'evolució? Des d'aquells moments en què tothom s'hi va posar, s'hi va posar molta gent, i en com estem ara mateix amb aquest tema. Perquè, evidentment, dedicant-nos a l'escriptura es necessiten lectors i d'altra gent que acompanyi els oficis de llibre. De fet, parlem d'això. Parlem dels llibres, parlem molt de llengua i parlem de situacions polítiques que incideixen amb l'educació, amb la llengua, amb saber, amb aprendre... Com veus el panorama? Ai. Ara que n'ets fora de la...
Sí, ara que sóc fora ja de la roda aquesta, si vols que et digui la veritat, estic contenta de ser-ne fora, perquè...
Com van ser els últims anys? Més durs que aquests primers?
No, diferents, sí. No, jo no els recordo malament. O sigui, ara els veuria diferents, ara mateix. Jo fa 9 anys que em vaig jubilar i... Bé, vaig estar bé, tot i que la tendència realment, és a dir, entre aquest primer moment que t'he explicat que es feien classes de català i el moment actual, hi ha hagut que la llengua vehicular fos el català.
Sí.
Això, és clar, nosaltres no ho havíem ni somiat encara. Llavors va començar a haver-hi tota aquesta qüestió. Aquesta qüestió primària, amb la immersió, ja sabem que ha anat funcionant. A secundària, la veritat és que sempre s'ha anat amb una sabata i una espardenya, en aquest sentit. O amb una classe en català i una en castellà, per dir-ho literalment. O sigui, ha costat molt més. Però, de tota manera, els alumnes acaben l'institut dominant les dues llengües. Ara bé, l'ús que en facin és un altre tema.
Clar, en aquella reculada.
Sí. I a l'institut, concretament en l'actualitat, jo crec que per culpa no dels alumnes, perquè els alumnes són bilingües i els dius, en català, i diuen, d'acord, i es passen al català, o en castellà, i va. El problema de si es fa en català o en castellà és de la direcció que ve de sobre. I la direcció són els professors, i els professors... han renunciat molta
hi ha una renúncia molt expressa,
han renunciat a una lluita perquè el català sigui present com a llengua vehicular en aquest moment.
Ho deixarem apuntat aquí. Tu, de totes maneres, i la teva família en el seu moment i després, no? El teu pare, el teu avi, parlaves d'aquella impremta i llibreria, i en un moment donat vau fer donació vosaltres de tot allò que vau trobar, sí, als bàguls de casa, a sí, Manresa, a la biblioteca del casino, eh que sí?
Sí, 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 sí.
Perquè es conservés i estés a l'abast de, dels sí, manresans i de tothom que s'hi vulgui acostar.
Sí.
Explica'ns una mica aquesta aventura. Jo te'n tibaré del fil d'un parell d'aventures.
Aquesta aventura, a veure, jo tenia molta bona relació amb la meva àvia, era per mi un referent molt important. El meu avi aquest que dèiem de, l'imprent, de la llibreria, no el vaig arribar a conèixer jo, o sigui, es va morir l'any 46, i en canvi l'àvia doncs sempre va tenir molta relació. I un estiu recordo que ja feia classes jo, li vaig dir, no tindries pas uns llibres que tal, que necessitava algun llibre, no sé, d'algun autor. I em va dir, ah, doncs mira per aquí. Dic, no, no, per aquí ja ho he mirat, però doncs vés a baix, un local que hi havia així com abandonat, i allà em vaig trobar molts i em van dir, us agafa els que vulguis, diu, i quan acabis d'aquí vés a les golfes. I jo a les golfes no sabia ni que existissin. Efectivament hi vaig anar i vaig trobar joies literàries de literatura catalana, castellana, primeres edicions i terceres edicions, és igual, però eren llibres del meu avi, és a dir, dels anys 20, 30, 40, sobretot 20-30, editats en català, molts, o sigui, d'un moment...
I alguns fets expressament per la biblioteca circulant, no?
Sí, i aleshores n'hi havia tots uns quants que portaven un tampó que posava Biblioteca Circulant Ciutat. I jo això no sabia el que era, vaig anar investigant i finalment vaig saber que un parell d'amics del meu avi, dos manresans il·lustres, em sembla que era el Vicenç, ara no me'n recordaré com es diuen, un que va fer el llibre verd, en Vicenç Prat, això, en Vicenç Prat i un altre...
El Joan Baptista Claret.
Exacte. Aquests dos, amics del meu avi, li van demanar perquè no fem un tipus de biblioteca de préstec circulant. I el meu avi, la llibreria del qual en aquell moment es deia Ciutat, va dir, doncs, molt bé, fem-ho, i ja me n'encarrego jo d'aconseguir els llibres i tal, i això... I els va donar com si diguéssim aixopluc sota el segell de Ciutat i llavors van fer aquesta mena de biblioteca circulant. Llavors, entre els meus germans, que havien arrambat de casa la meva àvia, i jo, teníem, pues, no sé, una cinquantena de llibres de la biblioteca circulant i vam dir, home, potser que...
Sí, mira, que no es perdin,
exacte,
que no es perdin pel camí.
I vam fer la donació.
I a tu què t'empenya escriure? No els manuals i els manuals per fer bons dictats i corregir bé la llengua, que també, això suposem que et ve doncs, de l'època en la que treballaves com a professora, sinó la dèria per posar-te a escriure, per recollir els records, per endreçar-los. L'última cosa que estàs allò que està al forn es diu per no escampar els records.
Sí.
Però previ a aquest...
Previ a
també
aquest...
Hi ha...
De creació no havia escrit mai res, però sempre m'ha agradat escriure, potser perquè per això ensenyava a escriure. A veure, jo de fet sempre m'he considerat molt més professora de llengua que de literatura, tot i que he fet les dues coses, però la llengua sempre m'ha agradat molt i m'ha agradat molt escriure, però escrivia per mi, escrivia coses i allà estaven guardades. I... Ara tenia una sèrie de coses guardades i un dia se'm va acudir que les podria imprimir i regalar a les meves amigues perquè no se'm morissin a l'ordinador i a les meves filles, això. I aleshores em vaig trobar per casualitat amb un company editor i em va dir, què fas? Estàs escrivint? No, tal. I li vaig comentar això i em va dir, que ets tonta, ni pensar-hi, m'ho portes i em fem llibre, tal, qual... Bueno, total... que em va convèncer, em vaig deixar convèncer i vaig arreplegar aquestes coses, els vaig donar una mica de forma i ara que tu deies que em tibaves el fil,
sí,
em fa gràcia perquè va de fils tota aquesta història dels records, perquè té dues parts i la primera part és un tibar fils a partir d'un objecte, d'una persona, d'un quadre, d'una finestra, he anat tibant el fil de la memòria i a partir d'allà he fet un relat. I l'altra part, la segona part, se'n diu Fils Invisibles, i això és una cosa que ja fa molt temps que a mi m'ha cridat l'atenció, que és que la vida, això que dèiem abans, sí, de la circular, no? De que
et trobes a...
tornes a trobar coses i dius, com és ara que ha passat això? I què vol dir? O no vol dir res? O... I aleshores, jo n'he dit sempre fils invisibles d'aquestes situacions, mm-hmm, i algunes m'havien xocat tant que les havia escrit... Bé, me les he apuntades sempre, mm-hmm, tinc com a 100 de notades. Però... algunes les havia desenvolupat com a petites narracions explicant el fet, uh-huh, de, jo què sé, de 3-4 pàgines, i un conjunt d'aquests fils invisibles són la segona part d'aquest llibre, amb la qual cosa són una mena de records per una banda i per l'altra. Mira, no sé.
I de la Montserrat Torra també hi podem trobar, en l'àmbit de no la novel·la ni els relats, que sempre es basen en coses que hem viscut o que hem sabut o que hem mirat o que hem observat, sinó tota aquella història de la divisió azul, d'algú que se'n va, que torna, el creuament de cartes. Allò va ser potser el llibre gruixut que et dona nom o més entitat en el camp de, diguem, de... Comencem a ser escriptores, a més de ser la filòloga, la professora. O no? No van així?
Sí, sí, sí. Va ser motiu d'haver trobat les cartes del meu pare, quan es va morir el meu pare, que eren un conjunt immens de cartes, algunes de les quals eren d'un seu germà, que en un moment determinat de la vida havia anat a la Divisió Azul durant 10 mesos, i hi havia un conjunt molt tancat d'unes 30 cartes, uh-huh, que venien de Rússia, i aleshores totes em semblaven... Són una experiència impressionant haver llegit tot aquell conjunt de cartes, però les de Rússia em semblaven una cosa, bueno, per mi, completament exòtica, però a més interessant, d'un tema que jo desconeixia absolutament. Bé, em va semblar, i aleshores estava a l'Ateneu Barcelonès fent un curs, havíem de fer un projecte, i em va semblar que això era una possibilitat, i vaig començar-hi a treballar, en plan historicista, però a més... El que em sabia greu era que jo només tenia les cartes del meu oncle, però, mm-hmm, no tenia les del meu pare, que eren les que el meu pare li havia enviat a ell, però clar, aquestes no les tenia. Aleshores, mm-hmm, vaig haver de fer un estudi de correspondència només unilateral, no? Mm-hmm. Però, tot i això, ho vaig trobar molt interessant perquè cada resposta dona a entendre alguna cosa de la
carta que s'havia rebut o de la,
sí,
pregunta.
I aleshores, a través
de... A més, devia ser una conversa prou interessant, no? Perquè...
Sí, 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 perquè anava endevinant, uh-huh, coses que havia dit el meu pare en unes cartes. És a dir, que no les conec, però vaig anar coneixent el tarannà del meu pare, també, a través de les cartes del meu oncle, i bé... Vaig fer una mica d'estudi històric, o no sé com se n'ha de dir.
Bé, la memòria perquè es mantingui, cal escriure-la.
Sí.
A més de relatar-la, no?
De tota manera, deixa-te'n fer, puc?
Sí, i tant.
Abans d'aquest, i mentre encara estava a l'institut, fa com a 40 anys, o 30,
sí,
ja n'havia fet un altre, de llibre. És curiós perquè, no sé per què, m'ha tocat sempre fer llibres d'oncles. Aquest era d'un oncle Torra, el de la, uh-huh, Divisió Azul, i l'any 82 vaig publicar un llibre d'un oncle Puigdellívol, que, uh-huh, era un germà de la meva mare, que era poeta, i es va morir a l'edat de 21 anys l'any 41.
Que jove.
Molt jove, exacte. Es va morir de tuberculós, allò dels poetes.
Sí, sí, sí.
Bé,
sí.
Doncs... un bon dia vaig aconseguir que la meva àvia ens deixés veure tots els papers que tenia del meu oncle, dels quals ningú, uh-huh, n'havia vist mai res més, i amb el meu pare, que era impressor, i la meva mare, que era la germana, i la meva àvia, que ens ho va deixar, vam decidir que potser valia la pena, quan ho vaig haver vist, que era un fotimer de poemes preparats per editar, com si diguéssim, que és el que havia deixat ell quan es havia mort, vam decidir que valia la pena potser publicar-ho, i aleshores... El meu pare va fer una edició del llibre. Són 175 poemes, uh-huh, i jo vaig fer-ne un estudi introductori. I aquest estudi introductori sí que podria dir que és la meva estrena com a escriptora, així és molt entre cometes, però sí, vull dir... bé, i T'ho comento perquè ara estic tornant a treballar amb això.
Ah, molt bé.
Perquè aquest any serà és el centenari d'aquest senyor, o sigui, aquest noi...
Que es deia com?
Ferran Puigdellívol. Ferran Puigdellívol Corrons. Doncs aquest noi, que es deia Ferran Puigdellívol Corrons, i que es va morir als 21 anys, va néixer l'any 19, i per tant ara, al setembre, faria 100 anys que havia nascut. I aleshores, amb la meva germana, ja m'ha insistit, perquè tinc una germana que m'insisteix molt, però em diu, a mi fes-me, dona'm feines, però treballa tu, bueno, pensa tu, em diu, fes alguna cosa, fes algun llibre, fes... Total, que estic preparant un llibre sobre Ferran Puigdellívol, no amb els seus poemes, que ja estan publicats, tot i que és un llibre que ja està molt lluny, però de documents que tinc, de cartes, de comentaris de la seva biblioteca, que encara és a casa d'una meva àvia, que... etcètera, vull dir, coses interessants.
Molt bé, molt bé,
o
sigui que per una banda no escampes els records i per l'altra tornes a resituar-los a lloc a través del real d'algú que va ser real.
Sí, mira.
I ja per acabar, quins són els teus llibres de vida, els que t'han obert a la lectura, aquests que trobaves per les lleixes de casa o alguna rondalla explicada? Quins són aquells llibres que a tu t'han impactat?
Casa de la meva àvia i casa meva, rondalles i Folch i Torres i coses d'aquestes. I això suposo que ens va agafar, fer agafar a la lectura. I últimament, o darrerament ja de gran, home, hi ha moltes coses, però deixa't me'n dir un.
Digues.
Que el trobo fantàstic. El Jo confesso, del Jaume Cabré.
Home.
És un dels últims que em va...
Això és com la Bíblia,
fer explotar d'emocions diverses. Sí.
Molt bé, doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
De res.
I sort amb aquests nous projectes.
Moltes gràcies.
De res.
A veure.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Vinga, doncs, som-hi amb les recomanacions. Com que fa res que es van donar els Premis Llibreter, avui anirem pels Premis Llibreter 2019, el de literatura infantil i juvenil d'altres literatures, els llibreters d'aquest país han decidit que recaigui en un llibre bonic. La cançó del cucut, de Frances Hardinger, editat per Bambú. Aquest llibre ens diu que parla i té uns personatges rodons, amb diferents punts de vista, i ens submergeixen tots plegats en una història per cercar un misteri ple de paisatges foscos, de pors, que són els trets característics d'aquesta autora anglesa. És una narració molt ben cohesionada, manté l'atenció fins al final, és una novel·la fantàstica, amb referències constants als contes de fades, on la qualitat literària és successora dels grans clàssics de la tradició anglesa. O sigui que si voleu passar una bona estona amb la gent joveneta que comença a llegir i ja s'hi endinsa, La cançó del cucut, de Frances Harding, editat per Bambú. I seguint amb els Premis Llibreter d'aquest any per la gent més joveneta, el de literatura infantil i juvenil de literatura catalana han decidit que vagi a un llibre que es diu Camins d'aigua, escrit per en Raimon Portell i editat per Barcanova. Camins d'aigua és una novel·la d'aventures que barreja la ficció i la història en un territori geogràfic concret i conegut per tots nosaltres, en un moment històric conflictiu que és l'aixecament del feixisme a la vella Europa. El jurat escollit Camins d'aigua ens diu que és la segona entrega d'una trilogia, La llum d'Artús, és el punt de confluència on els personatges i les diferents trames narratives ens són presentades. Si voleu passar una bona estona enmig de història, del Raimon Portell, Camins d'aigua. I per acabar les recomanacions, passarem a l'àlbum il·lustrat, que és aquells llibres bonics, grans i plens de dibuixos i de colors. Aquest any han decidit que el millor llibre de, com a àlbum il·lustrat és el Sirenes, de la Jessica Love, editat per Kokinos.
És un llibre molt, molt bonic i valent. Per què és valent? Doncs perquè celebra el fet de ser un mateix, tot i els prejudicis que puguin tenir els altres cap a tu. Un nen li diu a la seva àvia: jo també sóc una sirena. I d'aquí, doncs, aneu a buscar bons dibuixos i un bon conte. Bonic. Sirenes, de Jessica Love, editat per Kokinos.